fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem el mes de novembre, el dia de la presentació del futbol base. Sempre és un dia d'una aura, d'un caliu especial a la nova Creu Alta. És evident, 1, que no pots tenir sempre aquest ambient, 2, que moltes famílies veuran la posada en escena de l'Obrador Arlequinat i no s'hi quedaran, que marxaran, i 3, que un plus des de la graderia no implica necessàriament un millor partit a la gespa. Però sempre és d'agrair aquest suport extra i aquella sensació de primer dia al temple per molts. A més, contra un rival d'entitat. Joves, inexperts, però amb bon futbol a les botes, la Real B es presentarà a la nova Creu Alta en ratxa com a equip de segona a la temporada passada i actual ocupant d'una de les quatre places de playoff. Serà el primer partit amb el canvi d'hora ja fet, de nit, en fresqueta, winter is coming, que diu el tòpic, i a més literalment. S'apropa aquella època de passar fred a les graderies seguint l'equip, de partits desangelats, però per ser un enfrontament del mes de novembre, es presenta així d'entrada prou atractiu. Futbolísticament es preveu un bon partit i socialment un bon ambient. Ara falta que la piloteta acabi d'entrar i aquest primer dia per molta canalla que ja llueix habitualment diumenge rere diumenge els colors arlequinats pels camps de la ciutat i rodalies, però que potser no són tan habituals veient el primer equip, que també puguin marxar de l'estadi amb la sensació d'haver viscut alguna cosa diferent, un espectacle que els agrada i qui sap si els pot enganxar pensant en el futur.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so entre la Bea Aguilar i el Toni González. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlético s'ha quedat fora directament d'Europa després d'haver acabat últim la lligueta de la Champions per la derrota d'ahir 2-1 a Porto al Barcelona en un duel intranscendent. Va guanyar 2-4 el Victoria Pilsen amb els gols de Marcos Alonso, de Pablo Torre i doblet de Ferran Torres. Avui a 6:45, Madrid-Celtic, per cert, amb l'arbitratge de la francesa Stéphanie Frappart. A les 9 en punt, Manchester City-Sevilla. També hi ha jornada intersetmanal a segona A, Eibar-Lugo i Villarreal-Beoviedo a les 7 i Mirandés-Tenerife a les 9. El Burgos s'ha situat líder després del seu triomf 0-2 a les Palmes ahir i també juga aquest vespre a la final de la Copa Federació, Alzira-Arenteiro, a 8:15. El Celta ha destituït el Xacho Coudet segons apunten diferents mitjans. Sona per la banqueta viguesa Carlos Carballal, exentrenador del Rio Ave o el Braga, portuguesos, entre d'altres. I segon triomf en dues jornades de la Lliga Europa d'handbol masculí pel Granollers, ahir 32-29 sobre l'Sporting Portugal. Més sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el porter arlequinat Sergi Puig en roda de premsa d'aquí a 8 minutets. Si és puntual, també un ex de la Real Sociedad B i del Sabadell com Joshua Coidi, ara terres madrilenyes, Alberto Jogo recordant el seu debut a segona B amb la samarreta arlequinada, superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo femení, futbol sala Sabadell femení, vòlei, bàsquet o tenis taula, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Vicente del Bosque assistirà diumenge a Castàlia per veure el Castellón Intercity. Recordem, l'ex seleccionador va ser en el seu dia jugador orellut. Esgotades les entrades visitants a l'Olímpic Camilo Cano per la Nucía Real Murcia. A partir d'aquesta setmana hi ha Can Barça, debut del futbolista del Barça Atlètic Marc Casado amb el primer equip blaugrana ahir a Pilsen. Porta el futbol base culer des d'infantil.
La notícia curiosa.
La sabadellenca Caral Castellet té un documental a Amazon Prime. Així ho anuncien a Twitter. Una paraula ídola, diuen. La primera medallista de plata espanyola en uns jocs d'hivern mereix a un documental. Ja pots veure Caral Castellet.
De quin partit no estarem pendents?
Dels quatre partits que hi ha avui a les 9, hora d'aquí, del Clausura de Cuba. Santiago de Cuba, Villaclara, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Cienfuegos i Artemisa, Camagüey.
I a les xarxes socials?
Demà en parlarem amb més deteniment, però aquest cap de setmana és la cursa del Natació Sabadell i des del perfil oficial del club s'està publicitant amb vídeos com aquest d'avui del mític Germán.
El proper 6 de novembre us convido a tots a que vingueu a fer la cursa del Club Natació Sabadell. Per què? Fa 2 anys que no ho gaudim, que no ho disfrutem. És el moment! Club Natació Sabadell! La vostra cursa, la nostra, la de tots. La de Sabadell, la del millor club. Club Natació Sabadell!
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un futbolista del Sabadell amb fitxa de filial, com és el de Cardedeu, Jaume Pinyol.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de la una en punt, en directe aquest 2 de novembre del 2022, encetant més a l'Hotel Suís, amb roda de premsa de Sergi Puig d'aquí uns minutets i amb el Sergi Garcés, en aquest cas, a la nova Creu Alta. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda, com esteu?
Preparant la visita de la Real Societat B al Temple d'aquest dissabte, l'equip arlequinat. Avui, de fet, la sessió d'entrenament ha estat en el mateix escenari del partit, no?
Sí, sí, ha estat aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sessió breu, per això, avui, anant tot amb molt en hora i, de fet, mira que arribem d'hora a l'estadi, els dies de roda de premsa i tot això, que no és que ja hagués acabat la sessió, que també, és que ja gairebé no quedava ni el que posa les llums aquí a la Nova Creu Alta. O sigui, avui tot ha anat molt per feina en aquesta sessió, recordem, ja segona, perquè ahir l'equip, tot i ser festiu, sí que va recuperar ja la normalitat. Per tant, avui segona sessió preparatòria dels homes de Gabri, pensant en aquest duel contra el filial de la Real.
Un partit que es perden, com dèiem ja fa uns dies, Adán, Moja i Alberto, els tres lesionats per un maset, lesions de trencaments fibrilars. Pel soroll de fons, interpreto, Sergi, que anem tan en hora que fins i tot es podria avançar la roda de premsa o no?
Doncs no t'ho sé dir, perquè Sergi Puig ha anat al gimnàs després de l'entrenament. Per tant, no tinc clar si anirem tan en hora com podria ser. A veure, els mitjans de comunicació habituals ja hi som. Per tant, per nosaltres no quedaria la cosa, però sí que et dic això. Estàvem comentant una mica com estava el tema i ens deien, no, és que s'ha anat al gimnàs, per tant, insisteixo, no l'hem vist per aquí encara, Adri, no puc assegurar si ha passat per la dutxa, si no passarà, si anirà directe. Bé, això d'aquí una estoneta, a veure si rebem notícies de l'Agustí Bernat.
Doncs en teoria en 4 minutets hauria d'arrencar aquesta...
Mira, que anirem un pèl tard. Doncs, apa, ja tens la resposta.
Té nassos, que el dia que anem massa d'hora a l'entrenament se'ns compliqui després el timing. Et deia, Sergi, que més enllà d'aquestes tres baixes, de Dan, de Moja i d'Alberto, de sobres conegudes, Eudald Vergés i Pau Víctor, els dos apercebuts a una groga del càstig.
Sí, escolta'm una cosa, que l'altre dia va haver de portar begudes perquè havia renovat i avui no sé si ha portat begudes perquè és el seu aniversari. Per tant, felicitem perquè a Jaume Pinyol se li està comant la feina entre el debut, la renovació, l'aniversari. Hauria d'haver estirat una mica la història, no pot ser tot tan seguit.
Entre això, la capitania de Sergi Altimira i de més, hi ha alguna pastisseria a Cardedeu que s'està posant les botes, eh?
Correcte. Però bé, marxava ara Jaume Pinyol, l'hem vist acompanyat d'Àlex Gualda, per cert, si et vols, ara vaig amb el tema que em preguntaves, Carles Segura i Alberto, són ara mateix els que estan fent la partida de tenis taula. Molta distensió avui, molta tranquil·litat per aquí. Què em deies, va?
No, deia que Eudald i Pau Víctor són els dos que estan amenaçats de càstig, que van lliurar-se ja en el partit de l'Olímpic Camilo Cano. Recordem que n'ha vist 4 també, però que no comptabilitzen perquè una va acabar amb expulsió Guillem Molina i, per tant, encara no estaria en aquest punt de la pel·lícula, però que més enllà de les tres baixes conegudes de Dan, d'Alberto i de Moja, pensant en 15 dies després, perquè recordem que hi ha interrupció per la Copa del Rei la setmana vinent, però que haurem d'estar alerta amb Pau Víctor i amb Eudald Vergés pensant en los pajaritos.
Sí, és una mica la situació que té. Mira, ens fem baixar. No sé si per què està allà el protagonista, però comencem a enfilar aquesta zona de vestidors de l'estadi de la Nova Creu Alta fins a arribar a la sala de premsa de Miguel Quereda, on el protagonista, com diem, serà avui el porter premianenc. És un escenari que se li comença a presentar al Sabadell, també. Parlaves del tema de targetes, hem de recordar que també n'ha vist 4 a l'Alex Sala, però que està en la mateixa situació que Guillem Molina, que dues van ser les del dia de l'expulsió, per tant, encara està lluny de complir sanció. Però hem d'estar molt atents a aquestes circumstàncies, perquè entre una cosa i una altra, entre tocats, apercebuts, el fet de venir d'una derrota com la del passat cap de setmana, no sé si haurem d'estar molt atents o no a tornar a veure la versió de Gabri de tocar molta cosa respecte als teòrics o 11 titulars amb els quals gairebé s'estava repetint una mica l'esquelet, la base, l'estructura en aquestes darreres jornades.
Doncs semblava que havíem donat amb la tecla d'un 11 més o menys tipus en els últims partits. Evidentment, amb les lesions, tot això ha anat en orris. I veurem també si aquesta setmana hi ha una petita revolució. Tenint en compte això, el que dèiem, no? Que la Nucía crec que van ser tres canvis, però tres canvis obligats en aquest cas.
Sí, 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 i caldrà estar en aquest cas atents a aquesta possible circumstància. Quan tot funciona, doncs no es toca gaire cosa. Quan vens d'una ensopegada, com et dic, doncs és probable, no dic que hi hagi cap input que així ho indiqui, però és probable que alguna cosa es pugui tocar respecte a aquest 11 titular. De fet, bé, recordem que podries fer jugar Marc Vargas, que Guillem Molina tornés a la seva posició i reconstruir l'eix de la defensa si et calgués, que Isma Tumán no l'estàs veient i que, bé, ens hem de remuntar, tu tiraràs més de memòria que jo, a Castelló, Adri, per l'última participació del jugador gran canari.
Doncs t'ho confirmo de seguida.
Jo diria que sí, que els últims minuts els van viure a Castàlia.
No, Cornellà, no? A casa.
Ah, doncs
va jugar, això sí, no de titular, 12 minutets, però va jugar el seu tercer partit contra el Cornellà una setmana després de Castàlia,
sí,
i des d'aleshores
de
inèdit.
Jornada 3, deia.
Sí.
Ah, doncs imagina't, estem a punt d'encetar l'11. Vinga, va, samarreta blanca, Texans, sabatilles esportives, el look d'escollit per Sergi Puig, no per venir a roda de premsa, sinó per anar a casa, però bé, també per veure el parquí.
Mira, les 13:15:05, o sigui que gairebé clavat. Per 5 segons, eh?
Clavat.
Les camans ho tenim? Sí. A punt de començar la roda de premsa del porter Arlequinat. Sergi Puig.
Sí, Sergi, bona tarda. Veníem d'unes setmanes on havíem de preguntar per aquesta sensació de repetir victòria, de que l'equip s'estava trobant. Clar, quan tornes a tenir una ensopada, no sé si ha canviat molt el guió o la línia continua sent la mateixa.
No, estem tranquils en aquest sentit. Sí que sabíem que era un partit, no?, que era important per nosaltres per seguir en la dinàmica d'aquesta de sumar i de seguir amb els tres punts, sobretot. Però bé, els partits es donen aquí, així, en aquesta categoria, i bé, hem de seguir en la mateixa línia, perquè s'ha demostrat que és la que ens donarà els punts.
Sí, el partit potser va haver la derrota quan menys s'esperava.
La derrota va arribar quan menys s'esperava l'equip.
Semblava condemnat a 0-0.
Semblava més a prop un 0-0.
Totalment, sí, jo crec que també paquem una miqueta en això, no? en el partit, possiblement també per la joventut que tenim a la plantilla, doncs de saber en aquests minuts ja, doncs, de dir, bueno, pues si no podem treure els tres punts, doncs traiem un. Sí que és cert que tenim aquestes ganes, aquesta il·lusió i ambició de guanyar sempre, que bueno, doncs que hem d'aprendre de tot això, hem d'aprendre, i possiblement, doncs, aquests partits que no podem treure els tres punts, doncs intentar mínim sumar un, perquè a final de temporada potser els trobem a faltar.
Situació personal i amb les rotacions a principi de temporada.
Ara mateix molt, molt bé, en un procés de creixement dins de l'equip i a nivell personal, i content, no?, també per la confiança que m'està donant l'estaf, i a poc a poc, doncs, anar intentant fer-ho el millor possible per donar-li a l'equip, doncs, tot el que puc. I a més, bueno, doncs tot està sent molt fàcil a nivell de club. L'afició m'està recolzant moltíssim, ja només després dels partits, sinó per les xarxes mateix, doncs em noto molt, molt bé, molt estimat, i estic molt content. Llavors, doncs, bueno, a nivell personal, doncs, el repte que em marco és aquest, és de seguir en una línia ascendent, seguir jugant els màxims minuts possibles, però bueno, tenint al cap que Víctor també ho està fent molt bé, està entrenant molt bé, i bueno, pues, Gabri, doncs, decidirà sempre qui juga. De moment estic sent jo i estic content per això.
Sí, et voldria preguntar, venim d'un altre rival, en aquest cas el de la Nucía, per estil de joc, per una mica per idea, que no passessin gaire coses, que el partit anés a un ritme lent. Aquest cap de setmana, teòricament, tornem a trobar-nos, o us trobareu contra un rival que té tot el contrari, que proposa, que té molta velocitat, joventut, etc, etc. No sé si aquests canvis costen més d'adaptar-se, si en positiu o en negatiu, el fet de trobar-te un perfil o un altre de rival.
Bé, jo crec que hem d'agafar d'exemple una miqueta el partit contra el Barça B, contra el Barça Atlètic, perquè serà, crec, un rival bastant similar, un rival que proposa, que té les idees clares de joc, i que és un futbol que jo crec que pel tipus de jugadors que tenim nosaltres ens pot venir molt bé. Però bueno, hem d'estar més que mirar els altres equips, com he dit sempre, hem de mirar-nos a nosaltres i intentar seguir en la línia que estàvem.
Sí, a nivell defensiu, evidentment s'ha frenat la seguida de gols que venia queixant aquí.
Ja no s'han queixat tant, però costa deixar la porteria a zero.
Sí, sí, sí que és cert que hi ha partits doncs, que ens agradaria encaixar molt menys, sobretot hi ha hagut partits, hòstia, el partit fora contra el Logroñés i aquí a casa després contra el Dense, que encaixem 6 gols en 2 partits, doncs molt bé, no saps com gestionar això a nivell de club, de grup, vull dir, perquè realment no vam fer tampoc les coses tan malament com per sortir encaixant tants gols. Llavors, bueno, crec que en aquest sentit, des del partit de l'Eldense, l'equip ha fet un canvi de xip en l'aspecte defensiu i crec que estem molt més compromesos en aquest aspecte i s'està demostrant que cada cop costa més que ens creïn ocasions, que es facin gols. Tot i així, hem de prendre i que, per exemple, el partit aquest de la Nucía no hem d'encaixar aquell gol. Està clar, ho hem parlat amb la plantilla i ho tenim clar. Llavors, bueno, intentar seguir amb aquesta línia de no encaixar, si pot ser portaria zero, jo també ho agrairé, i si pot ser participant poc, millor, però bé, estem tranquils.
Esteu tranquils, quin balanç fas personalment?
Balanç personal.
A
nivell col·lectiu.
Crec que és una plantilla, com he dit, molt jove, una plantilla que molts jugadors dels que estem nous ens hem hagut d'adaptar també a un tipus de joc que ens demana Gabri molt específic i bueno, sí que és cert que potser a l'inici de temporada ens van focalitzar moltíssim en l'aspecte ofensiu i sí que és cert que tenim jugadors molt diferencials en aquest de mig del camp cap endavant i crec que estem creixent sobretot en l'altre aspecte que és el defensiu i que és el que la categoria demana, perquè si a les àrees no ets contundent és molt difícil guanyar partits. Llavors, bueno, estem tranquils de mig del camp endavant, sobretot, i en la zona de creació, perquè sabem que tenim eines i qualitat per fer-ho, però sí que ens queda encara camí per recórrer, sobretot en l'aspecte defensiu. Però en general, crec que l'equip està molt bé, estem creixent. Vull dir, crec que si seguim en la línia ascendent que portem i a poc consolidant aquest joc i els resultats, doncs podem arribar molt a dalt.
Sí, per part meva, com a mínim una més. Dintre de tot aquest tema de rotacions, històricament, no vull posar cap exemple en concret, hem sentit porters parlar que se senten molt més segurs quan tenen molt clar qui són els seus companys de viatge més propers, no? Doncs tenir els dos centrals molt clars, els dos jugadors de banda. En aquest sentit, el fet de que hi hagi tants canvis o que hem viscut tants canvis al llarg de la temporada, a tu t'ajuda, et perjudica, t'agradaria més tenir, per dir-ho així, un equip tipus fins i tot a nivell defensiu?
Bueno, més que bueno, aprendre a jugar i conviure amb els centrals que hi ha cada partit, la idea de joc al final és la mateixa, jugui qui jugui en la posició de central o de la defensa, i més o menys en els entrenos ja t'entens, no? Amb aquests jugadors anem rotant també en els entrenaments, no només és el partit en el que comparteixes minuts amb els centrals, i a poc vas coneixent a tots. No, per mi no és cap problema que cada setmana canvin els centrals, perquè ja els coneixem, vull dir, del dia a dia ja els tenim vistos.
Però per l'última, veiem com la Real Societat, que va començar una mica dubitatiu,
arriba en bon moment aquest filial de la Real.
Tenien l'exemple del Barça que anava cap avall, sembla que els filials...
El filial està en un bon nivell.
Sí, sol passar en aquestes categories. Una miqueta la, perquè segueixen la línia que estem portant nosaltres també. Som un equip jove, igual que ells, de que hi ha molta, són equips amb molta qualitat, molt bon joc associatiu, però que pequen sobretot en la defensa de l'àrea, diria jo, en els centres laterals, en l'estratègia, els costa molt defensar aquestes accions. I doncs, a poc s'adapten a la categoria i cada cop són més forts, igual que nosaltres. Crec que cada cop serem més potents en aquest aspecte.
Alguna més? No, doncs passem a la pregunta del soci.
Vale, la pregunta del soci. Un soci et pregunta per què vas triar o per què volia ser porter quan eres petit.
Bueno, primer de tot jo vaig començar sent jugador. El que passa que va haver-hi una lesió en el porter i llavors doncs em vaig posar jo, se'm va donar bé i a partir d'allà doncs he seguit en la porteria i bueno, doncs, a poc, doncs, intentant fer-ho el millor possible a la posició i pues, molt content de moment fins on hem arribat.
I després la del company pregunten per què et diuen Gucci Puig.
Bueno, lo de Gucci Puig ve perquè un dia al vestuari estàvem parlant, em sembla que era Maudal i Pau Víctor, no recordo, sobre Riqui Puig, que jo vaig compartir vestuari amb ell al Barça B, i Audal va soltar, va dir Gucci Puig, Riqui Puig no, Gucci Puig, i llavors doncs al vestuari s'ha quedat la broma i ara pues, de conya em diuen Gucci Puig algunes vegades.
Au, doncs la història curiosa avui
no,
hem tingut
no és l'únic vestuari que diuen això de Gucci Puig
del Matadeparenc de Riqui Puig, protagonista, per cert, que Sergi Puig no sé si va ser porter perquè no hi havia porters o perquè no se li donava bé això de jugar a futbol i el van fotre a la porteria. Algun dia ho acabem d'esbrinar. Avui han fallat els clàssics, amics?
Sí.
No us heu jugat un dinar i sí, hagués saltat la sorpresa.
Afortunadament.
Bueno,
simplement
bueno.
Per rematar-ho, Sergi.
No ho agafeu com a precedent.
No anirà repetint-se tampoc. Tu saps de sobres l'agenda també de la Real Sociedad, del primer equip, te la comento per sobre, 6:45 demà, Real Sociedad Manchester United de Europa League i diumenge... 4:45 Real València. Dic això perquè en l'últim partit a casa contra el Betis, Maguna va jugar 19 minuts, Pablo Marín va ser titular, per tant, tenint en compte que el partit és dissabte, el dia abans de l'enfrontament al Real Arena, es diu ara, no, Anoeta?
Això mateix.
Doncs, tenint en compte que juga el vespre de dissabte, si han d'anar convocats amb Imanol, amb el tècnic del primer equip l'endemà, potser hi ha alguna absència que cau aquí.
Vamos, que si parlem aquests dies amb Sergio Francisco li demanem si vol prescindir de dos, no? Com a mínim, si vol prescindir d'algú més tampoc ens faria un lleig,
No estaria malament, no estaria malament.
Ja ho comentarem.
Sergi, que marxem cap a Madrid, alguna cosa més, no?
No, una abraçada al proper protagonista, evidentment.
De part teva, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries. Han jugat amb la samarreta de la Real Sociedad B i la del Sabadell Siquero Zerinjauregui, Joseba Muguruza, Quique Royo, Chomin Barcina, Xavi Alberdi, John Cuyami, Joseba Irazusta, Perico Alonso, Loinaz, Ubieta, Alcelai o Ordoqui. Dissabte serà comentarista un altre que ha jugat amb les dues, Miquel Azparren, i avui protagonista aquí a l'Hotel Suís, Josu Azcoidi.
Amb el permís de la Morevieta l'any passat i del Rayo Majadahonda enguany, la carrera de Josu Azcoidi s'explica en tres grans etapes: Sanse, Real Unión i Sabadell. El de la Sarte Oria va sorgir de Zubieta i va militar al filial de la Real Sociedad des del 2008 amb 18 anys fins al 2014 amb 23. En el seu primer any va descendir, en el segon va pujar des de tercera i després s'hi va estar 4 temporades seguides a la categoria de bronze abans de marxar de l'equip Churi Urdin. Més tard va passar 3 anys a Irún, el primer cedit per part de l'Eibar, els altres dos ja en propietat del Real Unión, en els quals va jugar 91 partits amb l'equip fronterer. Era el pas previ a venir al Sabadell, on les va viure de tots colors. L'esquerrà va aterrar a la nova Creu Alta el 2017, any relativament tranquil. Després vindrien la permanència a Olot, l'ascens a Marbella i el descens de Miranda. Aquell estiu del 2021, el de Josu va ser un dels comiats més difícils de pair, com el de Pedro Capó o Edgar. Com dèiem al principi, el curs passat va seguir a segona A, a tocar de casa seva a la Morevieta. I enguany és a primera federació, al Rayo Majadahonda, on ha disputat 6 partits de moment, 2 com a titular.
Egunon, Josu Azcoidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Egunon, muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, hablando un poquito de uno de tus ex-equipos, tú formado en Zubieta, ¿qué nos puedes decir de aquel vivero?
Bueno, a ver, al final el filial, sobre todo, bueno, yo que estoy siguiendo también el grupo 2 y tal, la verdad es que están haciendo una temporada buenísima. Mira que cambiaron mucho el año pasado a este en cuanto a jugadores, pero bueno, es un filial. Entonces ya sabes que los filiales pueden tener un día que te pueden meter 4, pero si les pillas con un día un poco tocadete, les puedes meter mano. Así que a ver qué tal.
Es que estábamos aquí hablando con Sergi ahora de Marín, de Maguna Celaya, sí, etcétera, pero es que buenas jornadas las que han salido y siguen saliendo estos últimos años.
Sí, a ver, la Real está haciendo, ya lleva bastantes años haciendo buen trabajo en la cantera, no paran de salir jugadores y además de hacerlo bien en el primer equipo, entonces pues seguramente pues al final el Sanse o la Real Sociedad B lo que está ahí es para formar jugadores. Entonces, al final, pues tendrán también seguro que jugadores que no puedan jugar en el filial porque estén con el primer equipo, y así andarán toda la temporada.
En tu caso, con el permiso del Real Unión, podríamos decir que las dos grandes etapas de tu carrera, además en momentos vitales muy diferentes, Sanse y Sabadell, ¿no?
Sí, sin duda alguna. O sea, al final en la Real he estado muchísimos años, en el filial también. Yo creo que he sido uno de los jugadores que más años ha estado en el filial, y evidentemente en Sabadell también, pues muchos años y muy bien.
Buena comida el otro día en un Mexicano Madrid, que vimos la foto ahí, Alex Koch, Ángel Martínez, Josu Azcoidi con todas las familias.
Hombre, las amistades que hice en Sabadell, eso no se pierde nunca.
¿Cómo sigue desde la distancia? Ahora que ha pasado ya un año y medio desde tu salida, como decíamos ahora, dolorosa en su día, entiendo que va siguiendo como un arlequinado más desde la distancia, ¿no, el equipo?
Sin duda, o sea, lo sigo y lo seguiré siempre. Al final se echa de menos, porque cada vez que pienso en cómo estuve allí, eso es impagable. Entonces, nada, lo recuerdo con un orgullo increíble y sí, lo sigo y lo seguiré siempre.
Por ejemplo, el domingo vais a León, de hecho, contra sí. José Manzanera y compañía, contra otro ex de la Real B y del Sabadell como Mugu, contra Néstor. ¿Te dará tiempo a ver el partido o estaréis viajando?
Pues yo creo que no tenemos muchas horas para León. Yo creo que son 3 horas o así. Si me da tiempo, seguro que lo veo. Si no, en el autobús, me va bien internet, seguro que lo veo.
Tú estás en Madrid ahora. ¿Qué tal esta experiencia en el Rayo Majadahonda de momento?
Bien, a ver, ha sido como una pretemporada muy difícil. Luego empezamos muy mal, cambio de entrenador. Pero bueno, el vestuario también es increíble. Estoy teniendo mucha suerte en el tema de los vestuarios, la verdad. Entonces la vida aquí en Madrid también, pues fenomenal, salgo muchísimo con los compañeros. Es verdad que no estoy jugando mucho todavía, pero bueno, estoy feliz y estoy muy bien, la verdad.
Desde la distancia, por cierto, parece que ese grupo es mucho, tiene muchos contrastes, ¿no? Hay muchas diferencias entre un perfil de equipo y otro, que en cambio, como decías ahora que también vas mirando de reojo al grupo 2, el nuestro parece que el nivel medio es como mucho más igualado todo, ¿no?
Sí, lo que pasa que al final por tema de club sí que hay diferencia, pero es que en el campo, al final yo ya me imaginaba, porque es mi primera red, pero la segunda B también siempre ha sido súper competitiva y cada vez está siendo la tercera categoría, está siendo más competitiva. Entonces es que tanto el grupo 2 como el grupo 1 es que no te puedes relajar, porque es que te pintan la cara en cualquier momento.
Acabo haciéndote la pregunta típica, la porra. ¿Quién pinta la cara aquí en el sábado en la Nova Creu Alta? Déjanos un pronóstico, va.
Yo, sinceramente, y no es porque esté hablando con vosotros, pero yo quiero que gane el Sabadell, porque yo soy de la Real, pero soy de la Real del primer equipo, o sea, de lo que es el club. Entonces, yo me mojo un 2-0.
Pues lo firmamos sin ningún tipo de duda y lo apuntamos aquí. Josu Azcoidi desde Madrid.
Me reserváis la cena en
el Brutal.
Hombre, para cuando vaya.
Te vienes por aquí, encantados de invitarte, aunque no aciertes. Josu Azcoidi, sí, sí, jugador ahora del Rayo Majadahonda. Muchísima suerte y da recuerdos también en León, que seguro que hay muchas caras conocidas. Un abrazo.
Vale, perfecto. Un abrazo, Adri. Chao.
El partit d'aquest cap de setmana serà el 9è de tota la història en Lliga entre el filial de la Real Societat i el Centre d'Esport Sabadell. Per remuntar-nos a l'últim hem d'anar 20 anys enrere, concretament al febrer del 2002, això sí, de bon record, 3-0, favorable a l'equip que aleshores entrenava Pere Valentí Mora. Aquell dia va ser el del debut a segona divisió B d'un jove de 17 anys que sorgia precisament de l'obrador arlequinat d'Olímpia i que, de fet, és sabadellenc i no se li dona gens malament fer televisió ara mateix. Albert Etxogo, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs? Bona tarda.
M'imagino que se't dibuixa un somriure a la cara quan penses que aquesta setmana hi ha a la Nova Creu Alta un Sabadell Real Societat B.
Sí, de fet, quan m'has demanat alguna coseta d'aquell partit, miro enrere i fa 20 anys, i sincerament m'ha vingut dos dècades a sobre, no? I ara em sembla que peso 20 quilos més perquè el pes del temps diguéssim, que fa això. Bueno, doncs bé, un somriure, eh? Estic content, va ser una etapa molt bonica de la meva vida, encara amb 17 anys el Pere Valentí Mora em va donar l'alternativa, amb un Sabadell, aleshores, que anava envoltant, eh, Adri? Entrenava al CAR un dia, entrenàvem al camp del Rubí un altre dia. Recordo que abans d'aquest partit vam anar a jugar al camp de la Gramenet i entrenàvem al camp del Rubí perquè hi hagi esport artificial i per aclimatar-nos una miqueta a la superfície. Vull dir, bueno, doncs és una etapa molt bonica. M'havia saltat classes de l'institut per anar als entrenaments, perquè, clar, el Sabadell primer equip entrenava pel matí, jo tenia classe de batxillerat, i el profe, el meu tutor, doncs, que era molt futbolero, Adri, em deia, ja saps què, marxa a entrenar i ja recuperaràs les classes com puguis. Això sí, si debutes, fes-ho bé perquè m'ho mereixo, així que ho recordo amb molt de carinyo, sí.
Van ser 7 minuts aquell dia. Recordes a qui va substituir o no?
Jo recordo que el primer que em va donar la benvinguda va ser el Capilla, dintre del camp. Jo diria que era Pallarès.
Correcte.
El jugador que va sortir per mi. Quan estava escalfant, el Pere Valentí Mora, abans de sortir, em mira i em diu, nene, con estas botas vas a jugar? I què passa, míster?
Com eren?
Sí, què passa? No, estaven bé. Què passa, míster? I quan acaba el partit em va dir, bueno, que sepas que te lo he dicho para quitarte un poquito de, no, de nerviosismo. O sigui, els altres estaven bé, però ell, diguéssim, que volia desviar una miqueta el nerviosisme, no, i fer-me aquesta petita broma amb un dia, doncs, bueno, que recordo amb molt de carinyo.
Al final, Capilla va fer 2 gols aquell dia, Koldo Leoz va fer el tercer, 3-0, contra una Real Sociedad B que jugava amb 10 des del principi perquè un tal Asier Riesgo va ser expulsat en el minut 2 de partit. Aquesta ja és més de matrícula, eh? Alberto, recordes algun rival? Perquè alguns d'ells han fet carrera en el món del futbol.
Sí, recordo, bueno, el Riesgo sí que recordo el Joseba Llorente, que era el capità,
sí.
Això sí que ho recordo perquè va haver-hi un petit frec-a-frec, només entrar al partit va haver una jugada a l'àrea, no? Un centro a la frontal que vaig poder rematar, però el van bloquejar el remat, i recordo el Joseba Llorente perquè estava molt avinagrat, eh? El tio estava molt molest, estava molt enfadat, de fet vam tenir una petita picabaralla, no? I bueno, de fet, al cap de 3 anys, el tio estava jugant a la selecció espanyola, perquè va ser internacional, i jo anava voltant pels camps de segona i tercera. Però, bueno, és una anècdota curiosa, divertida, i sí que recordo el Llorente especialment, doncs, per això, perquè després el tipus va fer una grandíssima càrrega.
L'entrenador era Gonzalo Arconada, el germà del mític Luis Miguel Arconada, que en el seu dia també havia jugat, que ha fet carrera també com a entrenador. De rivals, doncs, Miquel Alonso, el germà de Xavi Alonso, La Vaca, el mateix Riesgo, o sigui, al final, gent que ha fet carrera. Àritz Mújica, que és l'entrenador de la Morevieta ara mateix, gent, és que al final la cantera de la Real Sociedad també dona molts productes que acaben arribant a primera divisió, eh?
Sí, Zubieta és espectacular, i ho veiem ara, no?, amb el propi primer equip, doncs veiem, jo què sé, doncs, veiem a Zubimendi, a Aritz Elustondo, veiem futbolistes, Mikel Oyarzabal, que tant haig de dir, doncs és una pedrera, és un obrador, com deies abans, espectacular, no?, de bons futbolistes. A més, un equip que sempre té aquesta tendència pel joc combinatiu. És cert que ara el primer equip està agafant un tarannà més competitiu, per entendre'ns, no? No tan vistós, però sí de treure resultats endavant, i el filial, doncs, sempre és un equip molt, molt perillós, i Zubieta són les instal·lacions espectaculars. Per tant, bueno, serà un partit important per nosaltres, Adri, portàvem 2 victòries consecutives especialment fantàstica, especialment bonica, aquella golejada a la ciutat esportiva Johan Cruyff, però la derrota l'altre dia a la Nucía ens posa aquí una miqueta amb les orelles de punta, eh, Adri? Necessitem aquests 3 punts com sigui, i serà un rival, doncs molt bonic el que enfrontar-s'hi.
Entre dues aigües sempre el Sabadell, eh? Mirant que si guanya un partit s'enganxa dalt, que si en perd un altre està mirant pel retrovisor, i més en aquesta primera federació. Per rematar-ho, i per no només parlar del Sanse, del filial de la Real, sinó també una mica d'Alberto Jogo, és el primer partit de segona B, aquell que diem ara de febrer del 2002, que jugues tu a la categoria de bronze, en va jugar en total 12 amb la samarreta del Sabadell entre 2002 i 2005, un golet contra l'Espanyol B a última hora en un partit, això sí, que es va perdre per 3-1, i després 9 més amb la Unió Esportiva Sant Andreu. Potser el més especial per ser el primer, per ser tan jovenet, etc., el del gol, després amb el Sant Andreu, amb quin et quedes tu?
Bueno, aquest si sóc sincer, aquest partit del debut, jo era juvenil de segon any. El juvenil anava molt malament, estava Xavi Muñoz, per exemple, no? per fer-nos una idea, però no estàvem funcionant bé perquè l'estructura del futbol base era un desastre, no estàvem en zona de descens, finalment vam baixar de categoria, i el recordo com molt difús, perquè el Pere Valentí Mora, doncs, va pujar el Xavi, va pujar a mi, va pujar un davanter que li deia un Juanito, no? És a dir, portava un futbolista per cada zona del camp, i ho recordo d'agafar l'autobús, Adri, de saltar el McClase, clar, no tenia carnet de cotxe perquè encara no tenia 18 anys, demanar-li al Xavi Muñoz si em podia portar, perquè ell sí que tenia carnet, de fer mil i una maniobres, anar caminant des de casa. Jo vivia allà a l'estació d'autobusos del centre, allà a la Gran Via, anar pujant fins a la Creu Alta per anar a entrenar caminant. Vull dir, ho recordo com un núvol, no? Com una espècie de somni del qual no hi vaig ser conscient fins que no van passar els anys. El primer gol amb el Sabadell, partit oficial, va ser aquest gol a la Ciutat Esportiva, com bé deia, sent Rubi l'entrenador de l'equip, i amb el Sant Andreu en vaig tenir uns quants. Recordo una victòria davant del Balbastro molt bona, amb un molt bon gol de cap, però sí que és cert que amb el pas del temps, com a especial, per ser el primer, em quedo amb aquest, tot i que el meu partit recordat dintre la Creu Alta va ser un que va ser amistós, que va ser aquí contra el Centenari, contra el Barça, sincerament. Quasi que el recordo més que aquest del debut, perquè ja et dic, sent tan jove i no sabent exactament la magnitud de la situació, quasi que el tinc com difuminat.
El gol a Rusto, diria, no?, en aquell partit del Centenari.
Sí, sí, allà aquell partit va ser espectacular perquè estava el Rijkaard, l'entrenador, però Ronaldinho no va venir a aquell partit, no sé si, seria el gimnàs, no?, que era habitual en el brasiler, però recordo a Xavi Hernández, Luis Enrique, Saviola, Quaresma, Kluivert, que em va impressionar moltíssim perquè era un dels meus ídols, no?, diguéssim, de la infància, i poder sortir a la segona part i marcar un gol a Rusto en passe de Xavi Muñoz, precisament, és que va ser molt especial per mi, tot i que després, en aquell mateix hivern, Adri, acabaria marxant a la grama per la falta de minuts que vaig tenir al primer equip.
De fet, aquell gest és molt característic, d'anar a la cantonada, crec que era de gol nord amb lateral, i just darrere assenyalant el nom, no?, a la samarreta, com dient aquí estic jo.
Sí, perquè a més aquella temporada les samarretes tenien el nom al darrere. I, aquelles coses de criu, no?, que intentes reivindicar-te d'alguna manera amb la poca experiència que tens i amb els pocs minuts que tenia, t'intentes reivindicar d'alguna manera, així que aquell partit sí que el recordo molt, però el debut davant de la Reial Societat, que a més vam atacar amb aquella mateixa porteria, si hagués aconseguit marcar hagués sigut ja, la repanotxa.
La cirereta al pastís d'un debut que venies de res, com dèiem, juvenil de segon any, 17 anys, del Sauló, de la terra d'Olímpia, a debutar en l'últim precedent, i el volíem rescatar avui, ara fa més de 20 anys, dels 8 que hi van haver a la dècada dels 60, dels 80 i a principis dels 2000, aquest 3-0 del Sabadell amb el debut a segona B d'Alberto Jogó. Alberto, un plaer, com sempre, una abraçada enorme.
Una abraçada, amics, i a seguir. Adéu.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dissabte a les 7, aquest nou precedent entre el Sabadell i la Real Societat B. A les 5, la presentació del futbol base arlequinat un parell d'horetes abans. I el Sabadell Nord, seguim parlant de futbol, arribarà al derbi contra el Tibidabo d'aquesta setmana amb un regust agre. Els de Can Uriac són setents ara mateix, amb 6 punts, després de perdre 0-2 contra el líder intractable, un San Juan Atlético de Moncada, que ja encadena 6 victòries seguides. Albert Luque, capità arlequinat, explica que el partit va ser més igualat del que diu aquesta desfeta final.
Los partidos acaban en las porterías, si no tenemos el acierto de ese cara a gol, te generan situaciones, alguna acaba entrando. Son pequeños detalles, realmente quien ve el partido y lo analiza ve que la victoria es totalmente injusta, un partido muy igualado en el cual al final acabamos perdiendo, pero bueno, no hay más, el resultado es el que es.
De la seva banda, el tècnic David Campuzano afegeix que el futbol està sent especialment cruel amb ells i posa com a exemple aquest últim partit precisament en el qual van competir de tu a tu contra el primer.
Nos sentimos, yo me siento un poco decepcionado y creo que está siendo cruel el fútbol con nosotros, porque, repito, hemos hecho un gran partido contra un muy buen rival, pero en ningún momento han sido superiores a nosotros. Sí que es verdad que hoy no hemos generado ocasiones, pero ellos tampoco, y en un córner, lo he repetido antes, te marcan el gol en el 45 y, bueno, te hace cambiar el partido.
Numèricament, tampoc arriba en el seu millor moment al Tibidabo aquest derbi. Per sensacions, però, sí. I m'explico, els de Torre-Romeu van empatar a 0 a Can Fatjó, a Rubí, un partit en el qual van estar amb 9 des del minut 24, amb les expulsions del porter Víctor Beas al 14 i de Toni Sánchez 10 minuts després. Van resistir, malgrat tot, i fins i tot van poder fer el 0-1 en l'última jugada del partit. Pel tècnic, Toni Sallés demostra la fortalesa mental de la plantilla.
Luego el equipo, va viendo que toca remar, trabajar, correr el doble, pero nosotros somos un equipo, como siempre te digo, de competir, y que mentalmente creo que somos muy fuertes, Y bueno, llegamos a la media parte a un 0-0 y lo único que les pido es eso, es compromiso, trabajo y el que salga al campo que sea para dejarse hasta la última gota de sudor.
Segueix tercer el Tibidabo, però amb 4 jornades sense guanyar, 3 empats i una derrota, s'ha frenat per tant el ritme inicial dels blanquivermells, però no les bones sensacions, com ha dit Sallés i com escoltàveu ara. Diumenge a les 12 a Torre Romeu, aquest Tibidabo Sabadell Nord, derbi sabadellenc, abans dissabte a les 7 al Can Rull. Rómulo Tronchoni, que ve de descansar aquesta última jornada, rebrà el CUE al San Lorenzo. Divendres, les prèvies aquí a l'Hotel Suís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De dues, bloc poliesportiu amb waterpolo. Està en marxa el Real Club Náutico de Tenerife, la superfinal de la Lliga Mundial Femenina, l'últim títol del 2022 en clau de seleccions després del Mundial de Budapest i l'Europeu d'Split de l'estiu. Pel que fa a Espanya, 8 de les 14 concentrades des de diumenge a Santa Cruz són de l'Estalpul Natació Sabadell. La portera Laura Ester, Judit Forca, l'Escarrana, la boia Maica García, Irene González, una altra boia, Paula Leitón, Bea Ortiz, Nona Pérez i Elena Ruiz. El debut de les flamants campiones d'Europa en aquesta fase de grups serà contra Nova Zelanda d'aquí a una estoneta quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 3 hora d'aquí. Demà el rival serà Hongria i divendres Austràlia. Tots dos duels, per cert, a la mateixa hora que avui. Únicament els dos primers classificats es classifiquen, passen el tall per les semifinals i a l'altre grup hi són els Països Baixos, Canadà, Itàlia i sobretot els Estats Units. La capitana de la selecció espanyola i una ex del club, com és la veterana Pili Peña, pensa ja en un hipotètic, en un possible creuament amb la gran favorita.
Evidentemente todos los equipos que están aquí tienen un gran nivel, pero como siempre en nuestra competición tenemos muchas ganas de enfrentarnos a Estados Unidos, que tiene un gran potencial.
Les d'Adam Krikorian, sense l'ex del club Maggie Stephens, han guanyat les últimes 7 edicions consecutives de la Lliga Mundial, mentre Espanya només es va poder penjar una medalla de plata l'any 2016.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I per segona setmana consecutiva us hem d'explicar una doble victòria dels sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell. Fa 10 dies tots dos equips es van estrenar a domicili i aquest passat cap de setmana, dissabte concretament, van arribar les dues primeres alegries del curs a casa. La primera va ser a càrrec del femení de Primera Nacional amb un triomf molt treballat 3-1 contra el Garden Hotels Mallorca, que es presentava a la cita invicta. Xavi Perales, el tècnic de l'equip, destaca la progressió de les seves jugadores després d'un inici de lliga amb dues derrotes per 0-3.
Estamos más coordinados en las dos grandes fases que tiene el vóley, ¿sí? Y bueno, y eso se va notando, lo vamos notando día a día cada vez que entrenamos y bueno, en la semana ya hemos visto un buen progreso en el partido pasado con Manacor en Manacor y bueno, hoy la verdad que muy bien, hay que felicitarlas porque han hecho un gran partido.
El següent compromís serà dissabte a les 4 contra el Barça B, que se situa 2 punts per sobre del Natació Sabadell en aquest tren de la zona mitjana de la taula. Com sempre passa en aquests casos, i com recorda Perales, la principal incògnita és saber quantes jugadores del primer equip reforçaran el filial blaugrana.
Barça siempre es un equipo bueno, sí, sea el de Primera Nacional en este caso, porque, bueno, lo has dicho muy bien, fluctúan muchas jugadoras, pueden coordinar un muy buen equipo y hay que ver qué jugadoras nos presentan el fin de semana que viene.
I després d'aquest duel del femení a les antigues naus, el masculí de Superliga 2 va complir amb els pronòstics fets a la prèvia i es va imposar per un còmode 3-0 al Torredembarra, a qui ja havia escombrat setmanes abans a la Lliga Catalana. Són declaracions del tècnic de Roberto Pozzato a Televisió Sabadell Vallès.
Ha sigut una victòria còmoda i, bueno, ells venien sí una punta, una punta principal titular, llavors tenia un equip que no estava complet, i, però bueno, nosaltres hem treballat bé durant la, aquesta setmana, hem treballat bé en el partit i hem fet que la victòria sigui, bueno, primer plural, perquè han jugat tots, i segon, una victòria còmoda.
El club se situa a cinquè ara mateix i, tot i que encara queda molt, comença a posar ja els fonaments per assolir una nova permanència com la de l'any passat. De moment, du 7 punts en 4 jornades, quan en tota la temporada passada van ser-ne 17 en total. Pozzato, no obstant això, segueix prioritzant l'aspecte formatiu.
Bueno, vaig dir des del principi, el nostre objectiu principal és formar la cantera. Té una cantera molt bona, ja hem jugat amb un cadet en el camp aquesta nit, i això, que sigui una bona base perquè vingui després.
El pròxim partit, però, és d'aquells que fa molta pujada. Dissabte a les 5 a la pista del líder de l'Illa Grau. La temporada passada, per fer-nos una idea, el conjunt castellonenc també es va proclamar campió del grup del Club Natació Sabadell i es va quedar a només un partit de l'ascens a Superliga a la fase final de la competició.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Repassem informacions en format més breu. El Club Natació Sabadell de bàsquet masculí reprèn la competició aquest cap de setmana després de l'aturada de la Copa. Venen de perdre de 2 a Olesa els de Jonathan Ramírez en l'última jornada i ara reben la Salle Manresa, un rival que té el mateix balanç que els nedadors, és a dir, 3 triomfs i 2 derrotes. Per Bernat Arellano, jugador del Natació Sabadell, tant és el rival. A les antigues naus han de guanyar per poder estar dalt de tot.
Tots els equips són complicats, tots tenen els seus, bueno, les seves fortaleses, vull dir, és igual quin rival sigui i sortirem a tope. Hem de treure la victòria a casa, ens hem de fer fort a casa i res, és igual qui sigui.
Dissabte, 3:15, Natació Sabadell, la Salle Manresa, als pavellons del club. I en tennis taula, segona victòria consecutiva per 5-1 del Natació Sabadell a la primera nacional masculina. Aquest cop va ser a domicili contra el Lluïsos de Gràcia en un duel força assequible, on el portuguès Nuno Gonzaga i el jove Luca Chidescheli van sumar els seus 2 punts amb relativa facilitat. Només un es va resoldre al cinquè joc i Marc Ferruz es va apuntar l'altre. A la classificació, el club ja és segon, a una sola victòria del Boadilla madrileny, que això sí, ha jugat un partit més que els sabadellencs. Aquest dissabte a les 5, segon desplaçament consecutiu, aquest cop a la pista del Girbau Vic, penúltim classificat amb un únic triomf.
Hotel Suís.
I els últims minuts del programa d'avui els dediquem al futbol sala i concretament al futbol sala Sabadell femení, que està patint en aquest inici de Lliga, el primer a divisió d'honor catalana després del descens de la temporada passada des de segona divisió. La renovada i també, per què no dir-ho, rejuvenida plantilla arlequinada, de moment encara no ha puntuat amb 5 derrotes consecutives. L'entrenador un any més del conjunt creualtenc és el Xavi Muñoz. Xavi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Està pesant aquesta inexperiència a l'inici de Lliga o no?
Bueno, estem pagant el que comentaves, pagant la joventut, la inexperiència i, bueno, quan qualsevol club que baixa d'una categoria important com era Plata s'ha de reestructurar i estem en aquesta fase ara mateix.
Per tant, no sé si dir que us preneu fins i tot aquest inici de Lliga com un peatge o com un inici d'any per foguejar-se tenint en compte aquesta joventut, una inversió pel futur, vaja.
Sí, però també és cert que de la manera que estem jugant i de la manera que estem sortint a la pista a competir, potser és molt injust que no tinguem cap punt, que dels 5 partits haguem perdut els 5, i potser només en 2 haguem estat prop del marcador quan realment de tu a tu, jugant amb els equips que de la manera que estem jugant, crec que mereixeríem algun punt.
De fet, són 2 partits dels que comentes que han acabat igual, 3-2, contra el Vallirana i contra el Vilatorrada. En total, per això són, crec, 5 gols en 5 jornades, a un gol per partit. És un tema de confiança, és qüestió de temps, de manca de gol, al final és el que us està condemnant una mica, no?
Sí, sí, ens estàs fent la lectura que estem parlant últimament als entrenaments. Primer, la falta de gol, falta de confiança de cara a porteria. Sí que estem tenint un joc molt fluid, realment, en els cinc partits podem arribar a dir que hem jugat millor que els altres. Sí, sí, és veritat, hem jugat millor en atac, en defensa ho hem fet les coses molt bé, però ens falta aquest punt de competitivitat que potser la gent jove, la gent que comença a una categoria com és Divisió d'Honor Catalana, que és una categoria molt important, doncs el nivell competitiu no el tenim encara i és el que ens fa perdre el partit en detalls. I bé has dit, els dos partits que havíem quedat ajustats, la Lleida i Vilatorrada, també el partit aquest cap de setmana a Morell també va ser ajustat, al final se'ns va escapar per 0-3, però per 3-0, però podíem haver guanyat el partit, va ser el final que se'ns va escapar.
No havia mirat els apunts de les teves xerrades, eh? A veure si aquesta la tenies també o no. A nivell classificatori, tu veus on estan els rivals que us heu trobat en el camí, i tots de mitja taula cap amunt. Heu jugat ja contra el tercer, contra el segon, contra el cinquè, setè i vuitè, que aquests són zona més mitjana que no pas alta, però de moment és cert que no heu jugat contra el líder, però sí que equips que estan a dalt.
Sí, però és que el problema el tenim nosaltres. Vull dir, no, ja et torno a dir, jugo contra equips que estan a dalt i et quedes amb la sensació de que no que així sigui millor, perquè són millors ells, perquè t'han guanyat, però que ha jugat millor i que es falta corregir certs punts del nostre joc per poder aquests mateixos equips haver-los guanyat. Crec que no és allò que dius, hòstia, no podíem haver fet res, eren molt superiors a nosaltres. No, és un tema de que quan nosaltres arreglem el que ens falta, podrem puntuar contra aquests i contra els de baix. Fins que no ho arreglem, tant pot ser que no puntuem contra aquests com que no puntuem contra els de baix. És un tema de solucionar un problema intern de joc, de competitivitat, i a partir d'aquí sortiran les coses bé.
Tot just és el primer mes de competició també a la Divisió d'Honor Catalana. Si ens remuntem uns mesos enrere amb la confecció de la plantilla, després del descens, fins i tot en aquell moment que semblava que podria haver-hi o no plaça, aquella incertesa que hi va haver, si t'expliquen en aquell moment que costaria d'arrencar l'inici de Lliga, era de preveure o no?
No, la veritat és que no era preveure. Nosaltres vam confeccionar la plantilla per poder competir a Divisió d'Honor. El que passa que al llarg de l'estiu també hem tingut alguns problemes amb de baixes de jugadores, algun problema laboral que hem tingut amb les jugadores, i bueno, la plantilla que havíem prevista a l'agost potser no és exactament la mateixa, però tot i això, sí, amb el fet que hem perdut jugadores d'experiència i que molt recorregut, però tot i això tenim gent suficient, amb qualitat suficient i matèria prima suficient per agafar el vol i competir i guanyar partits com estem acostumats.
Acabo, Xavi, pensant en el futur més immediat. Dissabte a les 6 rebeu a casa un Sant Cugat que ha perdut 3 dels últims 4 partits que ha jugat, que està en aquesta zona mitjana-baixa de la classificació. Podria ser una bona oportunitat, no? M'imagino, després de tot el que m'has comentat, per estrenar d'una vegada per totes aquest caseller.
Sí, bueno, cada dia, cada partit pensem en el mateix, és l'oportunitat de trencar la dinàmica i ens veiem capaços amb qui sigui. Sí que és cert que és més fàcil jugar a Can Balsac que anar al camp del Morell o al camp de la Llirana, però tot és això, cada dissabte que arriba el partit diem, ostres, ara és el moment, els entrenaments són correctes, l'equip està preparat i és això, és trobar la victòria, saber què és guanyar per agafar aquesta confiança i tirar endavant. Cada partit és el que creiem que serà, i el de Sant Cugat no deixa de ser diferent. Pensem que dissabte canviarem la dinàmica i començarem a puntuar.
Què tal el Sant Cugat, per cert, enguany?
Com?
Dic que què tal el Sant Cugat aquest any?
El Sant Cugat, bueno, ha puntuat en pistes molt difícils. Sí que és un equip que ve de primera, però s'ha reforçat bastant bé amb alguns fitxatges. Hem jugat moltes vegades amb ells, tant en Copa com amb el B, com amb l'A. És un equip molt competitiu que juga d'una manera que a nosaltres no ens agrada, perquè són gent que està a mitja pista, que esperen l'error, a nosaltres ens agrada tenir la pilota. És un equip que no ens agrada. A nosaltres ens agraden els equips oberts, que vinguin a pressionar. Elles són molt veteranes, estan a mitja pista, esperen l'error. Per tant, un partit que pot passar qualsevol cosa, depèn de com es decanti. És allò que qui comenci marcant potser definirà com anirà el partit, i en aquest partit és això. Si elles comencen marcant i especulin, ens tanquen a mitja pista, ens costarà molt i poden marcar més gols a contraatac. Si nosaltres comencem marcant i elles s'han d'obrir, el desgast i el fet d'estar obertes, això ens pot facilitar a nosaltres la victòria. Dependrà dels primers 5 minuts de partit el que passi al final del partit.
Doncs dissabte a les 6 sortirem de dubtes en aquest duel vallesà entre el futbol sala Sabadell femení i el Sant Cugat. Xavi Muñoz, entrenador de les Arlequinades del futbol sala Sabadell femení, molta sort en el que queda temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
I de cara a demà, amb el Pau Vituri al capdavant del programa, parlarem, entre altres coses, de la cursa del Club Natació Sabadell, que es reprèn després de la interrupció per la pandèmia. Aquesta setmana tindrem a Àlex Sala, migcampista arlequinat, comentant una miqueta ja el partit contra la Real Societat B de dissabte. L'última hora també des de Donosti, des de Sant Sebastià, d'aquest filial Xuri Urdín, també una mica més de futbol sala, en aquest cas masculí, amb vol o waterpolo, amb el que succeeixi a Santa Cruz de Tenerife en aquesta estrena de la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo Femení. Això demà a la una o quan vosaltres vulgueu a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials on podeu trobar el podcast d'aquest Hotel Suís. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García. Us envio des de l'altra banda del vidre una abraçada del Toni González. Un dia més al control de so. Que vagi bé, a passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.